Quan la derrota és enorme, hi ha qui reconeix les forces de l'ordre i jo que competeixo.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, el futbol femení bat rècords, les nenes i també els nens porten l'11 d'Alexia a l'esquena i somien a jugar un dia al Camp Nou davant més de 90.000 persones, però el camí fins aquí, fins arribar fins aquí, no ha estat fàcil ni s'ha acabat. Hi ha hagut abans també moltes pioneres que han hagut de lluitar per trencar barreres i estigmes. Elles sempre han competit, però l'esport femení ha estat desenfocat. Això és el que explica i escriu l'Anna Vallbona al llibre Elles competeixen, un llibre que recull el testimoni d'aquestes pioneres de diverses disciplines. Anna Vallbona, avui ens visita l'autora al suplement. Bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Decebuda, després del partit d'ahir, com ho portes tu?
No, la mar de bé. Penso que la derrota portarà beneficis. És a dir, que s'ha d'explicar bé, de la mateixa manera que s'ha d'explicar bé com aquest equip ha arribat fins aquí, però crec que portarà beneficis justament perquè altres grans victòries s'escriuen a partir de fracassos i la derrota forma part de l'esport. En fi, és a dir, jo penso que es pot fer una gran pedagogia. No podem pensar tampoc carregar el futbol femení amb la idea que no, és que només podeu guanyar, i si no ja no us enfoquem. No, l'esport en general no es guanya.
T'has fixat avui amb la portada de l'equip de França. Què deia?
Clar, era una cosa bastant al·lucinant. Posava una foto de l'Mbappé i una altra d'una jugadora de Lió i deia França 2, Espanya 0, barrejant un ou amb una castanya. I era curiós perquè... I aquí tornem en com s'explica l'esport, que és una cosa que m'interessa bastant, o amb el llibre m'he intentat fixar bastant. De dir, aviam, com pot ser aquesta portada? Per què estem explicant i venint-ho així quan el PSG és un club estat i, per tant, diguem que posar això com un gol de França no té cap sentit? És a dir, aquest hooliganisme que ens hem acostumat una mica que siguin els mitjans, no? Que em sembla molt estrambòtic a l'hora d'explicar la realitat que passa per un altre cantó.
Dius que durant molts anys hem vist l'esport femení desenfocat.
Sí, sobretot perquè se n'ha parlat poc, senzillament, i s'ha parlat poc d'històries al voltant de l'esport femení, crec jo. És a dir, se les enfoca, se'n parla quan guanyen, quan tenen grans triomfs. En el cas dels esports olímpics, això s'accentua perquè és cada 4 anys i, per tant, passen de 0 a 200 km per hora amb un 3 i no res, no? I la resta dels 3 anys i gairebé 4 estan a l'ombra. Però, a més, això, també crec que és interessant acostumar-nos a veure com es gesten les fites o els fracassos, però que tot demana una gestació, en certa manera. I jo què sé, el llibre, per exemple, recullo el cas l'equip de l'hoquei herba de Barcelona 92, que se'n va parlar força en el seu moment, les xiques d'Oro. Clar, el quan ressegueixes, que és el que intento fer en el llibre a partir d'una jugadora, la Núria Oliver, que surt en aquella final al minut 80 i té records fantàstics de tot el que van fer abans d'arribar a aquella final i abans de Barcelona 92. I clar, per exemple, una de les coses és que entrenaven a l'estadi de Terrassa amb
megafons.
Exacte, és a dir, anava a dir música...
No estaven acostumats a jugar en públic,
exacte,
no? I aleshores l'entrenador, que era el José Brasa, que els hi posava un megàfon amb crits i càntics perquè es anessin acostumant.
Sí, clar, això sembla... És a dir, és un detall d'aquests que no hi penses, però que segur que, per exemple, les jugadores de futbol femení ara del Barça s'han hagut d'acostumar també a molts estadis plens i a tota aquesta pressió, no? Doncs clar, que un equip estigui entrenant a la primavera del 92, això, amb xiulets i aplaudiments enllaunats, em sembla una cosa fantàstica d'això, de com es preparen les fites, els triomfs, quan es ve també del no-res i quan ningú espera res de tu, no? És a dir, quan ningú espera que hi arribis. You don't know me,
I'm not just one of your... Elles competeixen, un llibre de l'Anna Vallbona, ara llibres. Parlaves dels Jocs Olímpics del 92, que dius que va ser un moment clau per l'eclosió i per ser on som avui amb l'esport femení, però també dels Jocs Olímpics del 2012. Què va passar el 2012, que dius que és una data clau, també?
Clar, en aquells Jocs Olímpics l'esport femení torna a donar un altre salt important. Les noies esportistes obtenen més medalles.
En el cas de la selecció espanyola, o en el cas d'Espanya, hi ha més medalles olímpiques de dones que d'homes.
Sí, crec que és aleshores. I també passa una altra cosa, que són aquests moments fites, que també això crec que va bé per emmarcar el que ara ens trobem del fenomen del Barça femení. Que hauríem d'emmarcar-lo com alguna cosa que va més enllà de Barça i futbol, no? És a dir, l'esport femení ha tingut moments molt àlgids, Barcelona 92, els Jocs de l'any 2012, però després també hi ha hagut grans daltabaixos i grans oblits, no? I aleshores hem també de saber mesurar aquests passos i els avenços que permeten. I aleshores, en els esports olímpics, sí, hi ha hagut... És a dir, en aquests jocs, per exemple, doncs és quan l'equip de waterpolo femení, que ara sabem perfectament qui són i han aconseguit grans coses, doncs és quan fa una mica el salt de qualitat. Però, clar, per exemple, en aquest equip hi ha la Roser Tarragó, jugadora de waterpolo, que s'ha de brallar quan és una nena per aconseguir jugar a waterpolo amb nens petits a Mataró, no? I després d'aquella generació acabarà sortint aquest equipàs de la selecció espanyola.
I pot haver algú que et digui, escolta'm, però és que el món del tennis, tot això que m'expliques, no és veritat, perquè sempre han estat a primera línia dels mitjans convencionals. Per què el tennis ha tingut aquesta representació que no trobem en d'altres esports?
Clar, la Liona Bolsova, que és una tenista que apareix al llibre, apareixen una vintena d'esportistes d'edats i disciplines diferents, la Liona Bolsova et diria que no és exactament així. És a dir, sí que és cert que és un esport, entenc que en ser individual i tenir unes característiques molt pròpies i específiques, és cert que les dones se les han ensenyat més, per dir-ho així, però, per exemple, la Liona Bolsova explica, doncs, que ella s'ha brallat en determinats tornejos que no les deixen jugar a la pista central i les fan jugar a la pista 10, que deu ser una mica un Cristo de perdre l'espardenya, per entendre'ns, no? O una diferència de sous important, o aquestes coses. Per tant, hi ha igualment desigualtats. Si ho comparem amb altres coses, amb altres esports, en què, per exemple, els esportistes no tenen sous ni guanyen el que es guanya al tennis, que és un esport amb unes característiques molt concretes, doncs clar, és molt diferent. Però és cert que en el tennis també hi ha desigualtats, i després també hi ha qüestions relacionades amb, vaja, per exemple, amb el cos de la dona i la cosificació, no? És a dir, el tractar el cos de la dona com un objecte. Una cosa que em va dir la Liona Bolsova, que jo no ho sabia, és que per exemple, les tenistes, estem avesats que moltes d'elles juguen amb la faldilleta. La Liona Bolsova m'explicava que ningú entrena amb la faldilleta, cap tenista dona. I que això és una cosa...
Hi ha hagut cases de jugadores de volei que s'han queixat perquè portaven una calça massa curta per jugar, no?
Sí. No, també en aquest sentit està havent-hi un canvi de xip i els gimnastes que es posen un mallot sencer, totes aquestes coses, no? Però em refereixo que són petits detalls, tot sovint, que ens diuen moltes coses de com ens mirem l'esport femení, de com se'n parla, de com s'explica, de qui té la veu per representar i per tant, quina mirada es dona a l'esport femení, no? Clar, ara amb tot el fenomen del futbol pensem que tot està fet, però per exemple, en el llibre recull un parell de nenes futbolistes que elles expliquen que encara el pati o el primer equip que van jugar al començament, els nens no els passaven la pilota. Clar, com és que el nen no passa la pilota a la nena? No perquè sigui, diguéssim, un cabron de naixement, sinó perquè hi ha una atmosfera, un segles, diguem-ne, de societat patriarcal, que atribueixen uns rols de força, de qui té el poder de l'entreteniment, de quin sap, de com s'ha de jugar fins i tot a futbol, que s'atorga als homes, no? I, per tant, això s'escola encara als patis d'escola.
Aquesta setmana hem viscut com la Laia Palau, una de les grans referents d'aquest país, més enllà de si és home o si és dona, es retirava amb 42 anys. Ella ha estat pionera en un moment en què coneixíem pocs noms de dones esportistes, no? Li dediques un capítol sencer a la Laia.
Sí. A més, a mi em va impressionar molt la Laia Palau. Ella té un any més que jo, jo jugava a bàsquet i és evident que no m'he convertit en la Laia Palau, però vull dir que de petita era un esport que vaig practicar. I em sembla un cas molt, molt, molt interessant, la Laia Palau, primer perquè és bastant una força de la natura i una dona, diguem, molt poderosa en el sentit que ha fet tot un camí d'aventura del bàsquet. Clar, amb les fites que ha aconseguit amb la selecció espanyola de bàsquet, aquests últims anys se n'ha parlat molt més, però ella és un... Jo penso que és una història molt interessant perquè també explica, diguem, tots els meandres de la seva història. És a dir, també explica quan jugava... És a dir, és una història de passió absoluta pel bàsquet, però una passió que, diguéssim, que l'ha sorpresa ella mateixa. Ella, entre la selecció espanyola, diu quan dues companyes es lesionen, és a dir, no estava cridada a ser un talent en un primer moment. Llavors també hi ha un moment que la seva trajectòria que es queda penjada perquè el Ros Casares en aquell moment abaixa la persiana i explicava doncs, que se'n van a jugar a un lloc a Polònia que li semblava el cul del món i que va signar el contracte amb llàgrimes als ulls. Tornem-hi, no? És aquesta idea dels detalls que il·luminen històries i que, d'acord, la Laia Palau n'hem parlat, doncs, per tot el que ha guanyat, per totes les internacionalitats, perquè realment s'ha convertit en una llegenda del bàsquet, però també il·luminem com ha anat tot el camí abans, no? I això, vaja, m'ha interessat molt fer-ho amb el llibre perquè penso que així com potser dels homes ho sabem tot, dels esportistes homes, gairebé el color dels calçotets, de les dones... Hi ha moltes històries d'esforç, perseverança, també, de patiment, també de dubtes, que no hi són o que no s'expliquen, no?
Va, gràcies, perquè el llibre expliques que en aquestes entrevistes, en aquestes trobades que feies amb algunes de les esportistes que reivindiques, et feia vergonya preguntar sobre la maternitat, perquè és una pregunta que ells no els fan.
Sí, i perquè, clar, la maternitat té moltes arestes. És a dir, quan preguntes a una dona sobre aquesta qüestió, no saps la seva situació, si vol ser mare, si no vol ser-ne, si vol ser-ne, en què s'ha trobat... És a dir, mil històries, no? I a més, sabent que això a un esportista home això no li preguntaran mai. Per, tornem-hi, doncs, aquests rols, de les funcions que tenim cadascú, no? I aleshores una de les persones amb qui sí li vaig preguntar va ser la Laia Sanz, excusant-me, i aleshores la seva resposta va ser molt interessant, perquè, primer perquè em va sobtar molt, la Laia Sanz va ser, penso, també molt generosa, com moltes d'elles, vaja, com totes, parlant amb mi i explicant-se. Ella encara no havia fet el canvi de deixar les motos del Dakar i passar els cotxes, i en aquell moment em va explicar doncs, que ella tenia clar que si mai volia ser mare, no podria ser-ho corrent en motos, no? És a dir, i deia, sí, hi ha companys que companys, pilots de motos que ho fan i poden fer-ho tenint fills, i jo no podria. I també doncs, feia algun comentari al voltant del patiment dels seus pares, no? El sentit que les motos del Dakar són bastant més perilloses que els cotxes, i l'any que vam parlar, doncs, havia mort un company seu d'equip i tot això. Clar, que aquestes reflexions es puguin fer i les puguin fer esportistes d'altíssima competició, de la mateixa manera doncs, que moltes dies parlen de la salut mental obertament, sense manies, a mi em sembla potent, perquè són... Al capdavall són històries, debat, reflexions, idees que, com que pengen del cos d'una dona, també, fins i tot tractant la qüestió de l'esport, s'han tractat d'una manera pràcticament íntima, no? I aleshores això, que es mostri en el debat públic, que es comparteixi, em sembla que enriqueix el debat públic i, a més, doncs, ensenya que totes aquestes qüestions no són només qüestions de dones, són també tan universals com les masculines.
Anna, cap on creus que anirà ara tot aquest auge, tota aquesta bombolla? Aquesta bombolla explotarà, avui dèiem que ha arribat per quedar-se mediàticament. També en el cas del Barça ha coincidit que s'han reunit un gran equip de jugadores, no?, en un moment en què se'ls posava el focus. Cap on dibuixes que anirà això?
Aviam, jo crec que fa de mal dir perquè això, la lectura dels mitjans amb tot el fenomen del Barça femení, a mi m'hauria agradat, així en termes generals, que fos una mica més de fixar-se en el fenomen social i en el canvi de paradigma en certa manera social i d'afició al futbol que això significa, que està portant aquest equip femení. Però en qualsevol cas crec que aquest és un camí que ha de continuar. La Lliga Espanyola de Futbol Femení ha de definitivament professionalitzar-se i per tant això també canviarà, crec que, bastant les coses. I aleshores jo penso que el que hauria d'anar passant és obrir el focus, és a dir, obrir el focus i que ens parlin de no només del Barça, no només del futbol, i començar a explicar més coses que giren al voltant de les peculiaritats del futbol femení, de l'esport femení, per exemple, i torno a la idea de tot el que penja del cos de la dona, no? Doncs, que se'n comença a parlar doncs, de per què hi ha futbolistes dones que es lesionen molt més de genoll que no pas els homes. Doncs això deriva d'unes coses molt concretes.
Per què passa això?
No, han aparegut articles des de la menstruació fins al fet de tenir, diguem-ne, les anques més amples, i això està comprovat que això que fa que es puguin lesionar una mica més afecta, depèn de com, els cossos, mil coses, però sí que, clar, és a dir, tot plegat ha d'anar portant un canvi de mirada. Crec que tot això està empenyent. És veritat que el fet que existeix el Barça femení ara mateix té, amb aquesta projecció pública, havent omplert els dos estadis, que jo crec que és el gran triomf dels dos Camp Nous, el gran triomf de la temporada, això permet que el focus es pugui utilitzar per moltes més coses i perquè totes aquestes històries comencin a circular molt més, no? Per tant, això vull pensar que també anirem canviant la mirada sobre el que expliquem del futbol femení i de l'esport femení.
Elles competeixen, de l'Anna Vallbona, un llibre amb un epíleg de l'Alexia Putellas i de la Gemma Mengual. Avui ens ha visitat en aquest suplement. Moltes gràcies, Anna.
Merci.